més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? Les no arriba a 300 entrades visitants pel partit de demà passat són suficients i és lògic que se'n reservin les altres gairebé 3.000 pel públic andorrà veient l'ambient espectacular de futbol que s'està donant als darrers partits a l'Estadi Nacional. No patiu, que la frase no és meva. L'ha deixat anar Éder Saràbia, l'entrenador de l'Andorra, fa una estona en roda de premsa. De seguida l'escoltem. Cadascú a casa seva fa el que vol, només faltaria, però vaja, serà qüestió d'esperar fins diumenge per veure la resposta a les graderies de l'estadi dels Tricolors. A mi em sorprendria un ple. No sembla que vagi per aquí el tema, però vaja, insisteixo, tan fàcil com esperar diumenge per saber si és que les previsions comptaven amb 3.000 seguidors pirinencs, el que no ha passat en tota la temporada i amb diferència, o més aviat, com escoltàvem abans d'ahir, no sé, l'Eintracht de Frankfurt del Vallès.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Vigília de Sant Jordi, 22 d'abril, tota la setmana parlant de les maleïdes entrades. Amb el Toni González, a les vies de sons hi posem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que avui tenim futbol del voltatge. Al Camp Nou, el Barcelona juga a 3:15 l'anada de les semifinals de la Champions femenina contra el Wolfsburg alemany. Jonathan Giraldez recupera a Oshoala, a Mariona, a Patrick Guijarro i també a Clàudia Pina. I s'espera un altre cop una gran entrada, aquí sí, al Camp Nou, igual que a la tornada dels quarts contra el Madrid. En queden menys de 2.000. A l'Eurolliga de bàsquet, el Barcelona ha perdut el factor camp a la sèrie de quarts de final contra el Bayern per la victòria bavaresa. Ahir al Palau, 75-90, en el segon partit d'una eliminatòria, el millor de 5, que ara queda igualada, abans d'anar cap a Alemanya. I més cosetes, per exemple, Marc Márquez ha estat el més ràpid en els primers entrenaments de Portugal, Paula Badosa està jugant ara mateix a Stuttgart contra Ons Jabeur i el Godó a l'Open Bank Sabadell, 4 partits en marxa, entre ells el de Carreño contra l'italià Sonego. Actualitat ja fora de casa, aquí què?
Comenta la recepció.
Escoltarem de seguida tant Éder Saràbia ha parlat ara fa una estona aquest matí a Andorra, com Pedro Munitis, que ho fa d'aquí a no res, a uns minuts, a la nova Creu Alta. També tindrem les estadístiques prèvies al Sabadell-Andorra, a Cristian Tello, en la prèvia de la final de la Copa del Rei, futbol sala, handbol o waterpolo, entre d'altres.
L'actualitat de la primera ref.
Avui a les 9, al nou estadi de Tarragona, s'alça el taló d'una nova jornada, la 33, a primera ref amb el Nàstic San Fernando. A l'altre grup no hi ha partit. Avui, parlant d'entrades, el Balears n'ha venut 700 anticipades pels seus socis al partit contra el Real Madrid-Castilla i competició ha estimat les al·legacions del Castellón i ha retirat la groga del migcampista Dani Torres.
La notícia curiosa.
El capità del Manchester United, Harry Maguire, ha rebut una amenaça de bomba a casa seva després d'una pífia contra el Liverpool. L'avís va arribar-li via correu electrònic. Un gos policia, expert en explosius, fins i tot va arribar a anar al domicili del futbolista.
De quin partit no estarem pendents?
Ja em perdonareu els que sapigueu alemany perquè segur que no ho dic bé. Bayern Wiesbaden contra Kaiserslautern, partit de la tercera divisió alemanya. Jornada 35, que arrenca avui a les 7 del vespre.
I a les xarxes socials.
Tirant d'ironia, el seguidor i fotògraf del Centre d'Esports, Cris Polo Díaz, feia broma amb el tema de les entrades de diumenge amb el cartell de la comèdia de la pel·lícula Casi 300 i el comentari preparats per anar cap a Andorra.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant el futbolista sabadellenc de primera divisió del Granada, Àlex Collado, i també el ciclista de la Titan Desert, Santi Ramos.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Nou minutets per sobre de la una, som i entrem en matèria en aquest últim Hotel Suís de la setmana. De seguida connectem amb la nova Creu Alta. Com que la roda de premsa està prevista per d'aquí uns minutets de Pedro Munitis, anem avançant feina amb Éder Saràbia, que considera que el Sabadell té suficients entrades amb les no arriba 300 pel partit de demà passat a l'Estadi Nacional. L'entrenador de l'Andorra ha parlat just abans del seu entrenament aquest matí, a 10:15, més o menys, en roda de premsa, on ha dit que veu lògic que reservin aquestes localitats pel seu públic.
És un tema del club, és normal. Ja sabíem que iba a querer venir gente de Sabadell, creo que se les ha dado bastantes entradas. Bueno, el otro día comenté con Jaume, pero es que al final nuestra gente también quiere venir. Ya los últimos partidos, Barça, Madrid, Castellón, ya ha habido un ambientazo de fútbol espectacular en el campo y bueno, evidentemente tenemos que priorizar a nuestra gente. Queremos que estén con nosotros y bueno, al final que sea una fiesta, que ellos vengan, que animen a su equipo y bueno, que todo eso haga un bonito ambiente de fútbol y que luego pues a ver quién es capaz de imponer mejor sus capacidades.
Serà difícil, aquest que ells vinguin, tenint en compte que no arriba a 300 les entrades, com ja comentava ahir el Pau Vituri. Diari d'Andorra, 9 d'abril, després d'aquest 2-1 de l'Andorra al Madrid-Castilla, que esmentava ara el mateix Eder Sarabia. Tot i que no estava ple, deia el diari d'Andorra, fa uns quants partits que l'Estadi Nacional registra bones entrades, la d'ahir la millor, i viu un bon clima quan juga a l'Andorra. En concret, la millor entrada, 2.020 espectadors, tenint en compte la capacitat de 3.306 seients de les instal·lacions i tenint en compte el factor Real Madrid-Castilla, que ja vam veure també aquí a la Nova Creu Alta, que és l'equip que arrossega més gent en aquest grup 2 de primera ref, podrien haver-hi fins a 1.286 localitats encara lliure. Se n'han donat per raons de seguretat, deien, 296. Veurem primer si alguns arlequinats han anat avui mateix a buscar aquestes entrades, ara que s'ha acabat ja el termini, encara que més dificultats impossible de poder posar, i si realment les previsions són tan optimistes, com diu Sarabia. Demà passat sortirem de dubtes, però vaja, que només cal repassar una mica aquests números. Deia el dia del Barça B, 1.876 espectadors, 77, perdó, no em descuido un, 2.020 el dia del Castilla, i ja, si anem més enrere, fins i tot el dia de la Copa, amb un primera divisió com el Celta, no van arribar als 2.000, o a l'inici de Lliga, el primer partit contra el Linares, 700. Insisteixo que cadascú té les seves previsions, que cadascú a casa seva fa el que vol, només faltaria, però vaja, una cosa és una qüestió de seguretat, com es va citar en un primer moment, i una altra és voler fer entendre que l'Andorra portarà 3.000 persones, tant de bo que sí, diumenge a l'estadi. I l'altra polèmica de la setmana, la que esquitxa l'Andorra però no al Sabadell, la dels àudios famosos de Gerard Piqué publicats al Confidencial, demanant favors com a un bon grup per l'Andorra, o sabent què fer per comprar la plaça de segona B en el seu dia. Ha estat rotund també Eder Sarabia comentant-los. Primer, no és que no se senti beneficiat, és que diu que els han perjudicat aquesta temporada.
No somos ni de lejos el equipo más beneficiado, es más, te diría que de los más perjudicados, pero no por nada, porque a veces, como siempre, no suelo hablar de los árbitros, no me suelo excusar en los árbitros, pero la realidad es que creo que no nos han dado prácticamente nada.
I segon, i aquí no li falta ni un bri de raó, que considera una falta de respecte que es posi en dubte la feina que estan fent.
Sería también, creo, una falta de respeto hacia nosotros enfocar las cosas en eso y quitarle valor a todo el trabajo que estamos haciendo. Y creo que además la gente que sigue la categoría y la gente que seguís al equipo lo sabéis perfectamente. No, como club no hemos ni tenido que salir a defendernos, porque todos los que lo seguís ya sabéis que estamos ahí absolutamente por méritos propios.
I insisteixo en la idea, que en això no li falta res de raó i estan per mèrits propis, només faltaria el capdavant de la Lliga amb la seva grandíssima ratxa. Per acabar, que de seguida parla Pedro Munitis i no hem comentat encara res del partit com a tal, escolteu bé el que diu Sarabia del Santanderí, que, si recordeu, debutava a la banqueta del Sabadell el dia de la primera volta, amb aquella victòria andorrana, gol de Vilanova, en l'últim minut a la Nova Creu Alta. Diu el tècnic basc que aquell dia ja es va veure l'estil del qual ha impregnat el centre d'esports Munitis i que la revifada a la taula és sobretot una qüestió de dinàmiques, de mentalitat, el que fins i tot el fa més perillós aquest Sabadell de cara a demà passat, i fins i tot l'ha comparat amb l'inici de temporada amb el Sabadell aleshores entrenat per Antoni Hidalgo.
Des d'ese dia ja empezó a marcar su estilo, con los resultados y con el tiempo, pues ha ido reforzándolo, ha ido mejorándolo, de ahí esa mejora que ha tenido clara en la clasificación y bueno, pues están donde todos esperábamos, ¿no? Arriba, peleando por entrar en playoff y y en ese punto también anímico, pues que te sale todo, que igual a veces sin merecerlo tanto, igual los primeros partidos de liga, porque recuerdo de verles varios partidos y a veces perdían puntos mereciéndolos, y ahora estás en ese otro punto en el que quizá a veces no te lo mereces tanto, pero tienes ese puntito de suerte, ¿no? Estás en esa dinámica positiva.
Doncs en dinàmica positiva, el Sabadell, i fins i tot amb aquest punt de fortuna que diu no va tenir el Sabadell a l'inici de temporada quan s'ho mereixia, i potser ara sumen més punts dels que per mèrits estava fent, diu, del Sabadell de Pedro Munitis, Eder Sarabia. De fet, ha dit que tots esperaven el dalt, el Sabadell, des del principi, que no va arrencar bé, però que la qualitat la té i que és el millor equip de la segona volta juntament amb ells, i també ha destacat els seus números fora de casa, on el centre d'esports no perd en Lliga des del dia de la destitució d'Antoni Hidalgo a Valdebebas al mes de novembre a Madrid. Comuniquen que la nova Creu Alta, el Sergi Parc, ja està en Pedro Munitis, per tant, deixo l'últim tall fins al final. Sergi Parc, explica'ns, tenim ja aquí al Santanderí, oi, a la sala de premsa Miguel Quereda.
Sí, què tal, Adri? Bona tarda. Com dius, Pedro Munitis ja està aquí a la sala de premsa des de fa uns segons, així que anem amb aquesta roda de premsa. Què tal, Pedro? Buenas tardes. Te pregunto primero, de hecho, una doble pregunta, sobre todo por el tema que ha sido más de actualidad en los últimos días, ¿no?, en relación al partido, el tema de las entradas. ¿Qué te parece que la Andorra haya limitado esas entradas a 296 exactamente? Y también te pregunto por las palabras del entrenador de la Andorra, de Eder Sarabia, que ha hablado hace unas horas, diciendo que entiende la postura del club, de la Andorra en este caso, porque hay que priorizar a sus aficionados para intentar, pues imaginamos, llenar el estadio.
No sé el motivo de por qué no han querido vender más entradas, con lo cual si opino sobre algo que desconozco, seguramente meteré la pata. No sé cuál es el motivo, que si vosotros me lo podéis aclarar.
Bueno, han alegado sobre todo motivos de seguridad y eso, el entrenador ha dicho pues que hay que priorizar a sus aficionados, aunque tampoco es verdad que también que no han llenado su estadio durante toda la temporada.
Bueno, podría llegar a entender si es cierto que van a llenar el estadio. Si no es así, bueno, pues me parecería, para mí, como entiendo esto es un juego, es un espectáculo, está hecho para la gente. No entendería que quedaran asientos vacíos cuando había gente, da igual que sea del Sabadell o de donde sea, que quiere disfrutar de este espectáculo, de un partido, yo creo que de los más atractivos de la temporada, con lo cual, bueno, pues si verdaderamente es cierto que van a llenar el estadio, bueno, pues puede tener un pase. Si no es así, me costaría mucho entender el por qué no han querido vender entradas a nuestros aficionados, ya que bueno, que esto no deja de ser, para mí, cada partido una fiesta y que está hecha para el público, para el aficionado, y bueno, en cuanto a seguridad, bueno, eso sí que no lo entiendo, porque creo que nuestros aficionados son súper respetuosos, creo que allá donde van, bueno, pues son un ejemplo de comportamiento, con lo cual el tema de seguridad no lo entendería tampoco.
Sí, Pedro. Buenas tardes.
Primera roda de prensa que l'equip està en playoff. Sempre ha sigut reticent a parlar de playoff, però és innegable que l'equip està a dalt. Visita el líder, Aleix Coc. Deia que si es guanyava l'Andorra, seria un possible punt d'inflexió decisiu per optar a cotes altes.
No, yo sigo diciendo lo mismo, sí, pero es que es verdad, es que lo que nos ha traído hasta aquí es enfocar de esta manera, es que no necesitamos enfocar en playoff. Es cierto que ahora mismo estamos ahí, también es cierto que cuando llegábamos estábamos penúltimos, y que el camino que nos ha traído hasta aquí es enfocar de la misma manera. Creo que no nos beneficia, al contrario, creo que nos perjudicaría el enfocar si ganamos el partido o si perdemos el partido. Creo que no nos va a generar nada bueno, ¿no? Nos puede generar ansiedad, nerviosismo, a lo mejor perder el foco de lo que tenemos que hacer, que es en lo que creo que tenemos que enfocar, lo que hemos venido haciendo hasta ahora. ¿Qué equipo nos vamos a encontrar? ¿Qué hace? ¿Qué tenemos que intentar hacer para superarlo? Y ir como cada día a ganar el partido, donde sea, al campo que sea. Y yo de ahí no me salgo, porque creo que es lo mejor. entiendo que bueno, pues que muchas veces vosotros también, con la pregunta, que al final acabamos entrando en algo que nosotros tenemos muy claro, que es lo que nos está dando de comer, que es la línea de la que no nos podemos salir y de la que quizá en un momento nos hemos salido y nos ha penalizado y de la que yo no me voy a mover. O sea, que es intentar ganar en el campo que sea, y si ganamos mucho estaremos muy alto, y si perdemos pues no estaremos tan alto.
No pretendo cambiarte el discurso, Pedro, pero en la línea de lo que comenta Manel, hace unas semanas también decías que era imposible o prácticamente imposible blindar al vestuario, ¿no?, de cosas que se comentan en el entorno, como por ejemplo intentar llegar al playoff. Ahora que estáis en esa plaza y que tenéis esa condición, por decirlo así, de defenderla, ¿no?, no sé si incluso es un poco más difícil de blindaros de lo que diga el entorno.
Claro, es muy complicado. Además que es vuestro trabajo, ¿no? Y además es una realidad que estamos ahí. Pero que nosotros, de verdad, aquí no se habla de, ni se ha hablado nunca de clasificación, ni cuando hemos estado muy mal, ni ahora que estamos mejor, y lo único que enfocamos es que bastante tiene el partido como para enfocar en otras cosas. Nos vamos a encontrar un rival con un potencial o con un juego ofensivo muy grande, con muchos automatismos una vez más, que te va a quitar el balón, que te va a hacer pasar mucho tiempo sin él, de trabajar a ver de qué manera somos capaces de que eso sea el menor tiempo posible y de cómo somos capaces de hacerle daño cuando la tengamos. O sea que fíjate si tenemos en qué pensar durante la semana como para enfocar también si en las consecuencias que va a tener ganar, perder o empatar. Y como siempre, como digo, es que nosotros, el decir que no miramos a la tabla clasificatoria no quiere decir que no queramos estar ahí. O sea, que es una cuestión de que nosotros hemos ido, y lo creo que lo hemos demostrado, a todos los campos que hemos ido a jugar, ya sean nuestro o de visitantes, a intentar ganar el partido. De ahí no nos vamos a salir, y sabemos que vamos a jugar contra el líder, que tiene un auténtico equipazo, con un grandísimo entrenador, con un modelo de juego muy definido, atractivo y eficaz. Por eso están líderes después de tantas jornadas, pero vamos a ganarles, o con la intención de ganar, no a ganarles, con la intención de ganar y de hacer todo para intentar sacar este partido adelante.
Sí, Pedro, en esa misma línea, pero compartes un poco.
Insisteix el company del diari de Salvador i Manuel Camps, si comparteix que pot ser una pressió afegida al Sabadell. I que ara hi ha aquest plus de dir si el Sabadell guanya.
¿Tú crees que nosotros necesitamos esto? Yo creo que no lo necesitamos. La muestra está ahí. ¿Para qué queremos un plus más si estamos dando el 200%? Igual el plus más hace que nos salgamos de la estabilidad emocional que tenemos hasta ahora para afrontar los partidos y para superar situaciones adversas que nos ha tocado vivir, y creo que nos puede generar más mal que bien. O sea, que es que no lo necesitamos. Si fuéramos un equipo que se deja ir, que no compite, que necesita estímulos externos, pero es que nuestro equipo no es esto, es lo contrario. Yo creo que gran parte de las circunstancias que se dieron para que el equipo se metiera en el lío que se metió, a lo mejor es que las expectativas eran demasiado grandes y cuando enfocaron en desde un principio y la cosa no se dio, creo que lo que le generó al equipo fue mucho mal. O sea, por eso te digo que hay que saber con qué grupo tienes, cómo somos. Creo que es un grupo súper responsable, sabemos a quién estamos representando, a un club como el Sabadell, que es la leche, y creo que no necesitamos más que eso. O sea, todo lo que añadamos de ahí creo que es perjudicial para nosotros, porque es que es un equipo que se entrega a morir en cada situación. O sea, cada partido que disputamos, bueno, lo estáis viendo, al final acabamos pues, rotos de haberlo dado todo, y creo que es lo que nos ha traído hasta aquí, de donde no queremos salir.
Pedro, debutaste contra la Andorra, aquí en la Nova Creu Alta, como entrenador del Sabadell. Es un precedente que, aparte de que queda lejos, creo que mucho han cambiado las cosas, ¿no? Así que no sé hasta qué punto puede servir de referencia. Y también te pregunto en el aspecto personal, no sé si tienes esa espina clavada de decir, me estropearon el debut, ¿no? Y no sé si te queda, pues eso, esa espinita.
Bueno, ese día fue una sensación agridulce. Veníamos una semana que al final creo que llegamos un miércoles con muy poco tiempo para trabajarla ante un partido pues que tiene muchas cosas, y al final el día de partido el equipo dio una grandísima imagen. Creo que acabamos perdiendo de una forma bueno, pues a lo mejor no merecida, que creo que nos merecimos más. Fue, si no recuerdo mal, minuto 90 o por ahí, bueno, una acción bueno, desafortunada, y sí que nos quedó el bueno, pues el haber puntuado, pero no porque era el debut, sino por el trabajo tan bueno que había hecho el equipo. Y sí es cierto que ha pasado ya mucho tiempo, bueno, igual no tanto tiempo, pero muchas cosas en este poco tiempo que llevamos aquí. Por suerte hemos tenido la posibilidad de preparar el partido una semana larga, y bueno, sí que en principio llegamos en mejores condiciones de disputar el partido. Pero bueno, luego a ver qué se da.
Sí, Pedro, hablas de Andorra,
de Andorra.
De un equipazo,
d'un equipàs amb gran poder ofensiu, que necessita el Sabadell per guanyar?
Bueno, necesitamos lo primero el ser un equipo que conceda poco, que seguir en la línea de que llevamos estos últimos partidos, de ser atrevidos, de seleccionar bien momentos de presión, lo que decíamos antes, es difícil, pero de tratar de estar o de ser sometidos el menor tiempo posible. Y luego creo que a nivel ofensivo somos capaces o también tenemos nuestros automatismos para hacerles daño a nivel ofensivo. Al final, bueno, pues todos los equipos tenemos nuestros defectos y nuestras virtudes, y bueno, creo que nosotros también somos capaces de hacerles estar incómodos cuando nosotros tengamos la pelota.
Pedro, habéis entrado en Olimpia, si no me equivoco, esta mañana, primer día de la semana, ¿no? Y creo que de la temporada, prácticamente, al menos desde que estás tú, ¿no? Que entrenáis en césped artificial para aclimataros a lo que vais a encontrar allí en Andorra. ¿Hasta qué punto te preocupa que sea sintético el terreno?
Bueno, pues puede ser la mayor preocupación. Es una superficie que a la que no estamos habituados. No sé qué características de césped es, porque no hemos querido entrenar a lo largo de la semana, porque seguramente que no se va a asemejar el campo de hierba artificial en el que vamos a entrenar con el que nos vamos a encontrar. Creo que el cambio de superficie entrenando durante toda la semana a nivel físico nos podría también penalizar, y bueno, pues el peligro de tener algún tipo de lesión. Y sí que hoy hemos subido más como un tema mental y para decir que vamos a jugar en un campo de hierba artificial, porque creemos que la adaptación, aun entrenando dos días más, no se hubiera producido, y hemos entendido que era más perjudicial que beneficioso.
Sí, de los 5 equipos que hay ahí arriba,
dels 5 equips que estan a dalt, el Sabadell és el que més còmode se sent defensant, buscant el contraatac. Si això pot ser un arma a favor contra un equip que et pot sotmetre per moments?
Bueno, creo que hemos demostrado manejar diferentes registros. Cuando hemos tenido que tener la pelota hemos sido capaces de hacerlo y de hacer partidos muy completos, pero sí es cierto que nuestro equipo tiene una gran capacidad de sacrificio, de diferenciar las diferentes fases del juego y adaptarse a lo que toca en cada momento, ¿no? Y creo que bueno, pues que hemos sido capaces de por momentos soportar acosos importantes. Tenemos una buena capacidad para contragolpear, pero ya te digo también, creo que tenemos una gran capacidad para hacer ataques organizados.
La última por mi parte, Pedro. El Andorra, más que el Andorra, su propietario, ¿no? Gerard Piqué, ha estado pues en el centro de atención durante esta semana. No te voy a preguntar por este episodio, pero sí que ¿hasta qué punto crees que le puede afectar a Andorra también anímicamente pues el hecho de haberse visto un poco salpicado, ¿no? con esos audios pidiendo, bueno, Gerard Piqué, pues que le tocara un grupo fácil, ¿no? en segunda B? No sé hasta qué punto crees que les puede afectar a ellos de cara al partido de domingo.
Pues yo tampoco lo sé, no sé cómo lo habrán vivido. Yo la verdad que he estado bastante al margen de todo esto, súper centrado en el día a día. Como te he dicho antes, ya tenemos bastante con lo nuestro, y no sé, a lo mejor, el impacto que haya podido tener en la plantilla. Bueno, si la situación no se ha producido con ningún miembro de la plantilla, sino con su presidente, a lo mejor, bueno, la aceptación a lo mejor no ha sido muy grande, no lo sé, lo desconozco.
Manuel,
Doncs fins aquí, Adri, aquesta roda de premsa on potser doncs, un dels principals titulars ha estat aquest malestar, per dir-ho així, que hi ha tant sobretot en la figura de Pedro Munitis, no? Que no entengui que l'Andorra no hagi facilitat més entrades pels seguidors del centre d'esports.
Doncs les paraules del santanderí, no marxis molt lluny, Sergi Parc, ara et llançaré jo una, però la veritat és que si a vegades les rodes de premsa de Pedro Munitis acostumen a deixar pocs titulars, la primera resposta bastant contundent, eh? I compro gairebé fil parlant de tot el que ha dit avui el tècnic cantabrà. Deia, Sergi, de fet estava previst que si anava una mica més tard la roda de premsa et llancés aquest document d'Eder Sarabia una mica com a spoiler del que escoltaríem després de Pedro Munitis. Ja intuíem que podia anar per aquí el tema, però vaja, una mica el discurs aquell del anar a objectius immediats i prou que sempre té Munitis, doncs Sarabia en la seva versió, però també molt similar.
Sobre todo enfocarnos en lo más cercano. Lo más cercano es el entrenamiento de hoy, lo siguiente el de mañana y lo siguiente el partido del domingo. Porque es que creo que además hacer otra cosa sería una equivocación. Todos sabemos, está claro que dentro de tres partidos tenemos el partido del Albacete y está claro que por un lado o por otro sale. Pero es que antes sería una falta de respeto enorme no centrarnos en los rivales que nos vienen. Es que ahora tenemos un rival absolutamente en forma, con muchísima capacidad, que seguramente si no hubiese tenido ese inicio de temporada estaría peleando con nosotros por el primer puesto también.
I evidentment, Sergi Parc, al final una cosa és que la nostra feina és la que és, i com deia el mateix Pedro Munitis, has d'anar d'una banda informant i de l'altra preguntant a veure què, però arribem a un punt que gairebé serà com em puc centrar en la següent passa que he de fer per no ensopegar el terra i prou. O sigui, ja no és el següent partit, és que pregunta sobre el partit de l'Albacete d'aquí a tres jornades i respon que no, que demà tenen un entrenament, o sigui que s'hi assemblen en certa manera, aquestes maneres de fer.
Sí, i has pogut copsar durant aquesta roda de premsa que ha estat especialment aquí el company del diari de Sabadell, que ha estat més incisiu en preguntar-li a veure per aquesta qüestió, no? Si li podia treure alguna resposta diferent o que variés una mica el discurs en aquest cas Pedro Munitis, i no ho ha fet. Per tant, aquí la línia és clara, Adri. Sí que és cert que potser els jugadors, sobretot quan vam escoltar Jacobo fa un parell de setmanes després de la victòria contra el Betis Deportivo, sí que s'han atrevit, no?, a potser donar-li un toc diferent a aquest discurs que s'ha imposat des del cos tècnic, però el que està clar és que Pedro Munitis sembla que no es mourà d'aquí ni tan sols quan arribem a l'última jornada, si és que el Sabadell té opcions d'entrar a play-off.
Doncs tant de bo que sí, que aquell partit contra l'Algeciras d'aquí a 5 setmanes i mitja ens estiguem jugant alguna cosa així bastant gruixuda. El partit d'aquesta setmana, diumenge, demà passat a les 5 de la tarda a l'Estadi Nacional, des de 2:15 en directe a la sintonia del Sabadell en joc. Demà la plantilla s'entrena. Sí, no hi ha canvis d'última hora, perquè els hi ha hagut aquesta setmana entre el tema de la gespa artificial que escoltàvem ara, que estava previst entrenar més del que ho han fet. Avui sí, però per exemple, ahir no ho van fer a Olímpia. Fins i tot pel tema de les pluges a la Nova Creu Alta, doncs s'ha intentat mimar una mica la catifa verda de l'estadi creualtenc, però si no hi ha canvis, demà últim entrenament a la Nova Creu Alta, desplaçament cap a Andorra, demà passat el partit. Tenim controlades, per cert, les possibles baixes o no de cara a aquest partit?
Doncs mira, Adri, sense grans sorpreses, més enllà d'aquesta baixa per sanció que li han caigut dos partits a Mohat Zarfani i de la novetat d'Àlex Aizpurukaixe, que torna un cop a haver complert el cicle d'amonestacions, l'altre dubte és el de Lamine Gassama. A priori, el senegalès estava amb opcions de poder entrar a la convocatòria després d'arrossegar aquestes molèsties físiques durant les últimes setmanes. Veurem si és a temps de recuperar-se i com a mínim poder completar aquesta llista del centre d'esports de cara al partit a l'Estadi Nacional, però és la principal incògnita en aquesta convocatòria de Pedro Munitis.
Doncs que no es torci res en aquesta convocatòria i que Lamine Gassama pugui entrar i pugui tornar. Recordem que va debutar uns minuts testimonial en el tram final del partit de l'Iberoamericano Bahia Sur a San Fernando i que des d'aleshores no ha pogut jugar res més per aquest problema al soli, al bessó. I diria, i ara em llenço a la piscina, Sergi Parc, que en alguns entrenaments aquesta setmana hem pogut veure a Marc Vargas, per tant, un jugador que actua precisament en aquest carril del dret, no?, del Sabadell, que podria substituir si Lamine Gassama no ha estat entrenant amb certa normalitat.
Sí. Durant aquesta setmana, com dius, Vargas doncs, també s'ha entrenat amb el primer l'equip i de fet no seria el primer dia que entraria a la convocatòria amb el centre d'esports, per tant, en cas que Lamine Gassama doncs no entrés en aquesta llista i més, a més tenint en compte que el filial del centre d'esports aquest cap de setmana no juga perquè li toca descansar la competició de segona catalana, doncs aquí Pedro Munitis tindria un recanvi si ho desitgés.
I si m'apures que la feina ja està feta. A l'equip de Jordi López queda segellar la primera plaça, el títol, però l'ascens ja és matemàtic i ja està celebrat a primera catalana. 4 minuts per sobre de 2:15. Sergi Parc, et deixem anar fent feina per aquí i tornar des de la nova Creu Alta. Una abraçada.
Una altra per tu.
I nosaltres el que fem ara és completar aquesta prèvia d'un autèntic partidàs, el primer contra el cinquè, dos equips amb ratxa clarament positiva, com és aquest Andorra-Sabadell, amb les estadístiques imprescindibles aquí a Ràdio Sabadell, en tota prèvia de partit del Centre d'Esports, avui amb la veu de la Núria Garcia i amb el guió, amb la signatura de l'Agustí Bernat.
El llibre de registre.
Dues temporades després, el Centre d'Esports Sabadell torna a jugar un partit a l'estranger i una altra vegada contra l'Andorra. Aquest cop, però, serà l'Estadi Nacional. Els tricolors són líders i lluiten per aconseguir l'ascens directe, mentre que els arlequinats volen continuar somiant amb el play-off contra un equip que aquesta setmana ha estat en boca de tots pels àudios filtrats de Gerard Piqué, el seu president.
El rival.
El Futbol Club Andorra, líder del grup 2 d'aquesta primera rev amb 61 punts i ferm candidat a l'ascens, ha tornat a la primera posició aquesta mateixa setmana i competeixen amb Albacete i Villarreal B per arribar al futbol professional per la via directa. Porten 18 victòries i han marcat 50 gols en els 32 partits jugats fins ara. Una cinquena part d'aquests gols els ha marcat Marc Fernández, heroi d'Ipurua pel Sabadell i màxim golejador de l'Andorra. Els homes d'Eder Saràbia només han perdut 7 partits i són el segon millor local de la categoria. A casa, els andorrans han encaixat únicament 9 gols en 16 partits i en cap cas han encadenat dues desfetes consecutives.
La curiositat.
L'Andorra acumula 5 jornades sense perdre, sent la millor ratxa del conjunt tricolor sense patir una derrota aquesta temporada, però malgrat ser líders, és inferior a la sòlida en les anteriors campanyes. El curs passat, quan van caure al play-off contra la Real Sociedad B, l'equip va encadenar 6 jornades sense perdre sota les ordres de Nacho Castro i Eder Saràbia, ja que van canviar d'entrenador durant aquelles jornades. La temporada anterior van ser 12 els enfrontaments que l'Andorra va acumular sense patir una derrota entre les jornades 2 i 13.
L'estadística.
L'Estadi Nacional d'Andorra acull un duel entre els dos millors equips del grup 2 aquest any 2022, tot i que el Centre d'Esports ha jugat 2 partits més que es van ajornar al desembre i que van acabar en empat. Aquest any ha sumat 35 punts amb 28 gols a favor, el que més, i 10 en contra, el segon que menys. L'Andorra, per la seva part, és el segon millor conjunt de l'any, amb 30 punts en 15 partits.
Els enfrontaments previs.
Són 7 les visites del Sabadell a terres andorranes per disputar un partit. Tots ells, amb l'excepció d'una eliminatòria de Copa del Rei, van ser a l'extinta segona B. El balanç és de 2 victòries per cada equip i 3 empats. L'últim enfrontament entre tots dos va ser fa 2 temporades, amb un empat a 2 en un partit que es va posar molt de cara pels arlequinats, gràcies als gols de Néstor Querol i Edgar Hernández dels primers 6 minuts de partit. Però una errada de Xavi Boniquet va provocar un lliure indirecte favorable a l'Andorra, que transformaria Rubén Bové per retallar distàncies i a les acaballes l'exarlequinat Ernest Forgas restabliria la igualada de cap.
Amb el xiulet a la mà.
L'àrbitre canari Alexandre Alemán Pérez serà l'encarregat de dirigir el partit. Amb 34 anys acumula 13 temporades al tercer esglaó del futbol nacional i té una mitjana de 5,59 grogues i 0,47 vermelles per partit. Ha xiulat el Centre d'Esports en 7 ocasions amb només una victòria, 4 empats i 2 derrotes. L'últim precedent, a més, va ser la desfeta per 2-0 contra el Peralada, en la qual es van produir els incidents entre Toni Saligrat i l'afició, que van acabar amb l'acomiadament del tècnic valencià. D'altra banda, serà el primer cop que es creui amb l'Andorra en tota la seva trajectòria.
El llibre de registre de l'hotel.
Insisteixo, a les 5 de la tarda, el xiulet inicial, 6 jornades pel final de Lliga i els dos intentant conservar la seva plaça actual, l'Andorra líder pujaria directament. Si acaben aquesta plaça, el Sabadell jugaria al play-off d'ascens. Més centre d'esports, més futbol a la divisió d'honor juvenil. El centre d'esports Sabadell rebrà el Monte Carlo demà a les 4 de la tarda amb la necessitat de trencar d'una vegada per totes la mala dinàmica de les últimes jornades. Gerard Puentes, què tal, com estàs?
I Adri.
Un rival que, tot i estar en descens, els va guanyar per 1-0 a la primera volta.
Així és, podria semblar un partit plàcid, classificació en mà, però justament, com deies, els de Marc Nomen van perdre en terres aragoneses i, a més, a hores d'ara, arrosseguen 4 jornades consecutives perdent. El capità Oriol Tenorio assegura que demà han de sortir amb ganes de girar aquesta mala dinàmica de resultats.
A priori podríem pensar que ens ve un rival de la zona baixa i tal, però que ells estan jugant allà molt i que vindran a tope a competir-lo des del primer moment i serà un partit completament difícil i que si nosaltres sortim relaxats i tot, pues que, clar, és un partit que podem perdre. Però bueno, sabent això, pues nosaltres hem de sortir amb enxufats des del primer moment, amb ganes de girar la dinàmica que portem i que millor que fer-ho a casa davant el Monte Carlo.
El Monte Carlo, com deia el capità, s'ho està jugant absolutament tot per sortir de la zona baixa i arribar a Olimpia encadenant una victòria i un empat consecutivament. Per altra banda, el centre d'esports es troba en sisena posició sense possibilitats d'optar a res. Precisament per aquest tram final, Tenorio no marca objectius classificatoris, sinó que prefereix anar partit a partit sense posar els ulls a la taula.
De classificació, cap. Els objectius realment són anar, bueno, pot semblar un tòpic, però el de partit a partit i intentar guanyar tots els partits que ens queden, però sense posar els ulls en la classificació.
Doncs demà Olímpia dictarà sentència i veurem, Adri, si amb victòria.
Doncs estarem pendents. A Olímpia, divisió d'honor juvenil, per ser la primera catalana, el Sabadell Nord, ja descendit, visitarà demà a les 5 de la tarda un Tona, que en cas de victòria certificarà el seu ascens a tercera ref. És el penúltim partit de primera catalana, el darrer desplaçament de l'any per l'equip de Carlos López, insistim, malauradament ja descendit. Gràcies, Gerard. Fins ara.
Fins ara.
Marxem a Sevilla. Perquè demà un sabadellenc, el Cristian Tello, pot proclamar-se campió de la Copa del Rei a partir de les 10 de la nit a la Cartuja. El Real Betis del futbolista del barri de Cifuentes s'enfronta al València en aquesta final i marxem cap a Sevilla per veure com s'està vivint la prèvia d'aquesta final i com van els nervis, també. La veritat és que em fa especial il·lusió saludar-lo en directe. Cristian Tello, què tal, com estàs?
Hola, buenas, ¿qué tal?
Fa dues setmanes que vam estar nosaltres allà a Sevilla pel partit del Sabadell contra el Betis Deportivo. Aleshores hi havia un ambient segurament especial també per la Setmana Santa, però segur que aquesta setmana l'ambient és molt diferent, sobretot de la Sevilla verde i blanca, així que fes-nos una mica de guia. Com està la ciutat? Hi ha il·lusió? No? Us paren pel carrer o no? Es nota això?
Bueno, pues muchísimo, ¿no? La verdad que la afición está con muchísimas ganas, con muchísima ilusión de poder participar en una final y bueno, pues por las calles ya llevamos varias semanas que lo único que hacen que repetir es que hay que ganar la Copa y que podemos disfrutar todos juntos.
Clar, és que a més es juga a Sevilla, que això d'una banda és més il·lusionant, però no sé si com us ho preneu, si és un plus de pressió també jugar no a casa teva, perquè no és el vostre estadi, però sí la vostra ciutat.
Bueno, siempre es un plus, ¿no? Es que es verdad que vamos a tener a toda nuestra gente, los que puedan ir al estadio y todos los de fuera, ¿no? Prácticamente la ciudad un día como mañana pues se para, toda la ciudad ya la ves paseando toda con banderas, toda verde y blanca y bueno, sobre todo con muchísima ilusión de poderle dar a la afición esta alegría que se la merece.
I el Cristian Tello, això com ho porta? Perquè tu has jugat Champions, has estat al Barça, al Porto, a la Fiore, etc. Però sempre has dit que el Betis per tu és especial i al final, 5 anys allà, a jugar una final a casa vostra, hi ha nervis o no hi ha nervis? Avui costarà dormir o no?
Sí, no, es un partido muy, muy importante. Nos ha costado mucho llegar hasta aquí. La verdad que para nosotros, para el Betis, es un sueño poder jugar una final y bueno, lo afrontamos con muchísima confianza de poder sacar el partido adelante, de poder dar una afición al club, a toda la afición, dar esa alegría que tanto quiere la gente y bueno, y nosotros en particular también, ¿no?
El Barça vas guanyar una copa, de fet fa una dècada clavada, l'any 2012, aquella del Barça al Calderón 0-3, molt ràpid contra l'Atlètic Club. Guanyar-la amb el Betis seria més especial o no?
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que, bueno, hace pues, prácticamente 17 años que el Betis no juega una final, ¿no? Eso dice mucho de la importancia que tiene para un club como el Betis meterse en una final de Copa y sobre todo el poder el poder conseguirla, ¿no? Se hace muchísimo más ilusionante porque no es como el Barça, por ejemplo, que está más acostumbrado a jugar finales o a llegar a final de Copa o a las Ligas o Champions, ¿no? El Betis es un club más humilde que, como ya te digo, lleva muchísimo tiempo sin presentarse en una final y pues la afrontamos sobre todo con esa confianza y con esa energía.
I amb l'any que esteu fent, que porta 5 temporades allà i segurament sigui el millor amb diferència, lluitant per la Champions en Lliga, Europa League arribant lluny, ara aquesta final, és que seria gairebé la cirereta una temporada que segur que no oblidareu.
Sí, la verdad que está siendo una temporada muy bonita, muy ilusionante, sobre todo muy, muy trabajada, donde desde el principio hemos estado arriba peleando prácticamente todo el año y bueno, queremos acabar esta temporada como se merece, ¿no? Que sería pues levantando la copa, asegurando ya la plaza Europa League y en este tramo final que queda de liga pues pelear por esos puestos de Champions que todavía los tenemos al alcance.
Com creus que serà la final? Ara sí, si et faig avançar-te al que passarà demà a partir de les 10 de la nit, com esperes al València, com esperes que sigui el partit?
Bueno, pues un partido muy igualado, ¿no? Valencia es un equipo muy fuerte defensivamente. Tenemos bastante estudiado cómo nos va a jugar el juego que suele hacer, el suelo que suele hacer y lo que tenemos que estar pues muy concentrados en, sobre todo en hacer nuestro juego, ¿no? En tener nosotros la pelota, en llevar el dominio del partido y que sean ellos los que nos tengan que esperar atrás. Yo creo que el equipo está mentalizado, sabemos que va a ser un partido muy duro, un partido muy muy físico y sobre todo tenemos que tener calma con la pelota y encontrar esos metros finales.
Les petites de fons que volen entrar també aquí a Ràdio Sabadell, s'escolten de fons les criatures. Sí. Què t'anava a dir, Cristian? Al final seria com haver fet ja els deures, no? Com dius, queda la matrícula que seria entrar a Champions i que suposo que això no ho descarteu ni molt menys, però si ja aconseguiu la classificació per Europa a meitat d'abril amb aquest títol a sobre, seria com ja afrontar el final de temporada amb més tranquil·litat encara.
Sí, se afrontaría sobre todo con más tranquilidad y sobre todo con la confianza de que podemos estar ahí arriba peleando, ¿no? Pero para asegurarte esos puestos de Champions y esos puestos de Europa League ya seguros a un mes de terminar la liga, pues eso da muchísima confianza al equipo, sobre todo para hacer ese último mes, ese empujón final que te permita pues saber hasta dónde llegas, ¿no? Y si te llega para los puestos estos de Champions, pues serà una temporada increïble per al club.
Vaig acabant, Cristian. En aquell vestidor hi ha molt catxondo, es nota que hi ha bon ambient al vestidor del primer equip del Real Betis. Hi ha alguna aposta, hi ha alguna promesa que es pugui explicar en cas de guanyar la Copa o no? Se n'ha parlat o no?
No, de momento intentamos no hablar mucho del tema, intentamos estar mentalizados en el partido, en poder conseguir la victoria y luego ya, si tenemos la suerte de poder levantarla, luego ya habrá tiempo de poder hacer alguna tontería o alguna promesa, pero primero lo único que queremos todos es levantar esa copa.
Tal i com sembla des de fora, el més perillós en una possible celebració, Joaquín, o hi ha d'altres que allò com qui no vol la cosa també pot ser especialment perillós en un festeig?
Bueno, sí que podria ser de los más peligrosos, pero bueno, en el equipo hay muchos personajes que podrían dar a última hora la alegría de hacer alguna cosa más fuerte.
Doncs estarem pendents i a veure si és veritat que us toca celebrar que també us ho mereixeu. Acabo, diria que acabes contracte aquest estiu. Suposo que evidentment ara, a hores d'una final, no estaràs molt pendent d'això, ni molt menys, sinó que s'ha entrat en guanyar el València i aixecar una Copa del Rei, que com dius fa molt de temps que l'afició del Betis, que n'hi ha molts també aquí a Sabadell que estan pendents del tema, doncs volen fer-ho, però no sé si això pot fer-ho fins i tot encara més especial, tot l'any en general, aquesta final, etcètera, o si ja estàs pensant en certa manera en la pròxima temporada?
No, la verdad que llevo prácticamente todo el año sin pensarlo, sí que es verdad que, bueno, soy consciente de que es mi último año aquí y que mejor que poderlo terminar con un título, ¿no? Pero bueno, todavía queda mucha temporada y, bueno, ya se verá, ¿no? Pero bueno, la última temporada poder levantar un título y acabar en ese mes peleando por cosas tan importantes, pues la verdad que no hay mejor manera de poder terminar.
Doncs segur que aquí a la ciutat, insisteixo, hi haurà molta gent que bé sigui perquè coneix el Cristian del barri de Cifuentes o per allà, o perquè siguin bètics, o per les dues coses, estaran pendents demà i nerviosos d'aquesta final d'aquest Betis-València a les 10 a la Cartuja. Pels vols de les 12 podríem tenir un sabadellenc que torna a aixecar la Copa en el seu dia amb 20 anyets, sent una jove promesa del Barça, qui sap si demà amb 30 anys com jugador ja contrastat i després de 5 temporades al Betis. Cristian, que és un plaer poder xerrar amb tu i que tinguis moltíssima sort i que totes aquestes xorrades que deies que segur que teniu al cap de poder celebrar-ho demà, doncs que surtin a partir de les 12. Una abraçada, sort.
Esperemos que sí. Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Connecta't a la comunitat Vitamina.
Divendres i dissabte nit.
Tota l'actualitat sobre l'oci nocturn de la ciutat.
Tertúlies, entrevistes, DJs i música electrònica non-stop.
Vitamina Dance, la millor recepta per desconnectar de la rutina.
Comença el cap de setmana amb ritme i energia.
Participa al programa a través del nostre Insta, @vitamina946.
Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell.
Sabadell s'omple de música. Arriba el Festival Observa. Del 26 de maig al 19 de juny. Rosario Flores, Don Patricio, La Casa Azul, M-Clan, SFDK i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Espai Village, food trucks, vermuts i les tardes de diumenge pels més petits. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a festivalobserva.com.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
Minutets mal comptats per tancar el programa d'avui perquè arribin les dues en embol. L'Oar Gràcia Sabadell reprèn el seu camí per entrar a les fases d'ascens rebent el carrer Bocatxo al Poble Nou. Els de Cesc Borrell defensen la segona plaça davant d'un equip que ja està virtualment salvat i que, per tant, gairebé no té res en joc en aquesta primera nacional masculina. Per la seva part, els verdiblancs tenen només un puntet d'avantatge respecte al Sant Cugat, 3 amb la Salle Montcada i 4 amb el filial del Balomano Granollers. En una jornada en què no hi ha cap enfrontament directe, el capità de l'OAR, Bernat Correro, espera superar-la sense problemes abans del decisiu tram final.
El Poblador sempre és un equip que costa, de veritat, i bueno, és el que comentàvem, que al final són 4 finals i no et pots fiar a ningú, perquè sí que ha estat salvat ja, arbitrant sense cap tipus de pressió, i nosaltres hem de tornar a treure un altre cop la millor versió per treure els dos punts i restar una jornada menys.
Doncs tant de bo que ara mateix en aquesta lluita per entrar a fases es descompti una jornada menys. En el millor dels casos, insisteixo, guanyant, com a mínim t'assegures continuar igual que estaven ara. Veurem si l'Oar és capaç de resoldre sense dificultats l'enfrontament, però al davant hi haurà un dels pitjors visitants de tota la Lliga. De fet, el Poble Nou només ha guanyat en una ocasió, lluny de la nova Icària, i va ser a Cal Balsac, aquí a Sabadell, en el duel contra el Cué, el Creu Alta Sabadell en vol. Per contra, també és cert que a la seva pista els barcelonins han estat capaços de sorprendre a gent com el líder, la Roca o el mateix Montcada. Amb totes aquestes referències, Correro té clar que si els gracien fan el seu joc de sempre, tindran totes les de guanyar.
Al final és com ens agrada jugar, molt intensos en defensa, corre el contraatac, i sabem que si podem fer això, el partit segurament caurà de la nostra banda.
Demà a les 6 sonarà el xiulet inicial a Gràcia, per tant podríem parlar d'horari força habitual al carrer Bocatxo. L'altre equip de la ciutat en aquesta primera nacional masculina, el ja descendit Creu Alta Sabadell Handbol, visita la complicada pista de l'Handbol Bordils, buscant el que serien encara els primers punts de tota la temporada. Aquest duel a terres gironines arrencarà diumenge a 2:15 del migdia.
doble esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I en futbol, sala recta final de les principals competicions amb representació sabadellenca. La segona B masculina, per exemple, arriba a l'antepenúltima jornada i Escola Pia i Natació Sabadell encara tenen pendent segellar la permanència. Qui ho té tot de cara per rematar la feina, a priori, són els escolapis, perquè juguen a casa i davant d'un equip que té un peu i mig a tercera divisió. Ja han descendit l'Amics del Pou, l'equip sabadellenc, i també el Muro. I el Jefaki, que visita el carrer Garcilaso, té totes les de perdre. Està a 5 punts de la salvació i quedant-ne només 9 en joc, el seu descens es podria fins i tot certificar ja aquest mateix cap de setmana. La Pia, en canvi, ho té gairebé tot, però no és matemàtic. Té 8 de marge amb el Segorbe, qui a més li toca visitar el Barceloneta, així que només una catàstrofe faria baixar els de Pedro Donoso. Oriol Comadran, jugador de l'equip Escolapi, confia en no complicar-se la vida més del compte.
No s'ha parlat, suposo, o vull pensar que tothom s'ho ha mirat. I sí que ens falta un punt per assolir la permanència, un punt on queden 3 jornades i on haurien de guanyar dos rivals els 3 partits que tenen. Tots tenim molt clar que el pròxim partit de casa el treia faci, hem de certificar la permanència sí o sí i ha de ser algo vital.
De la seva banda, el club té un dels compromisos més complicats de tota la temporada, si no el que més, a la pista del líder de l'Aliança Mataró. Escenari poc favorable per certificar aquesta salvació, però el marge amb el perill és de 6 punts. Arnau Ametlla, el capità del conjunt nedador, aposta per seguir amb la solidesa defensiva per tenir opcions al Maresme.
La clau estarà, com sempre, i com s'està veient en les últimes jornades, en mantenir la porteria amb els menys gols possibles nosaltres, perquè sabem que a dalt tenim qualitat. Això sí, hem de sortir enxufats des del primer minut, perquè, bueno, Mataró, camp del líder, Farreo guanya a Martorell, que diria que també és un dels equips més forts, així que sabem que serà complicat, però amb confiança per poder portar-nos els 3 punts i si ens acompanyen, doncs ja tancar la permanència, que és el que tots volem.
Demà a les 6 arrencarà el carrer Garcilaso, l'Escola Pia Jefaki, diumenge a la mateixa hora aquest Mataró Natació Sabadell. Entremig, diumenge a 1:15 al Pavelló Nord, el ja descendit Amics del Pou rep el Manresa i un grau per sota a tercera. El grup de Raona pot descendir també de forma matemàtica a Divisió d'Honor Catalana aquesta mateixa jornada. Demà a 5:45 els arraonistes obren la jornada del grup a la pista del Jesús Maria i una derrota combinada amb altres marcadors podria certificar la pèrdua de la categoria. I en categoria femenina, el futbol sala Sabadell femení cada cop té menys marge de maniobra per assolir també la permanència a segona divisió. Les arlequinades reben demà Cal Balsac, un dels equips més potents de tota la Lliga, com és el Natació Caldes, el segon classificat, a un punt del líder Castellón. Això sí, com recorda la capitana Txell Llopart, fa unes setmanes es van veure les cares a la Copa Catalunya i les del Vallès Oriental van haver de recórrer als penals per passar, així que és un bon precedent per ser optimistes.
Vam jugar el partit de Copa contra elles, vam empatar 2 i vam tenir un bon gust de boca contra elles i, bueno, estudiem els rivals i hi ha rivals que se'ns pot donar millor i aquest se'ns pot donar pitjor i aquest i a Can Balsac, bueno, no tenim l'esperança i no, ja et dic, no ho lluitarem tot i amb aquest et dic que a Castellón serà molt complicat. Allà i a Castellón serà molt complicat, però Caldes sí, està segon, balla dalt, té molt bons resultats, té una part portera espectacular, però no treu que, bueno, podem fer coses.
Demà a les 6 arrencarà el partit i també estarem pendents, per exemple, del que faci a la pista del Futsal Emotion Zaragoza al Ripollet, l'equip que marca la permanència amb 3 punts més que el futbol sala Sabadell femení i, recordem, també amb l'abraç guanyat. Informacions en format més breu. La selecció espanyola de waterpolo femení disputa d'aquí uns minuts a les 2 als quarts de final de la fase europea de la Lliga Mundial. Amb la baixa de la boia sabadellenca Maika García, el Natació Sabadell està representat a la convocatòria de Miki Oka per 3 waterpolistes, Laura Ester, Judit Forca i Irene González. L'estrena és davant Grècia. La portera Laura Ester destaca el relleu generacional que hi ha hagut.
Pues es la primera competición después de los Juegos con un equipo bastante renovado, o sea, ya que cuatro de las jugadoras que estuvieron con nosotros en Tokio lo han dejado. Tenemos muchas caras nuevas, pero obviamente como hacemos cada año cuando vamos a cada competición, venimos a dar lo mejor de nosotras mismas y a empezar un nuevo ciclo.
En el primer partit de la competició, que es disputa a Tenerife, Països Baixos ha guanyat còmodament a França. En el cas del combinat espanyol, si passa d'aquí uns minuts, el rival demà a les dues de semifinal serà Itàlia. En natació, dos nedadors del Natació Sabadell estan confirmats ja per participar amb la selecció espanyola als Mundials de Budapest. Són Carles Coll i Sergio De Celis, que formen part de l'equip de relleus 4% estils. La cita a Hongria tindrà lloc el mes de juny. Més tard, a l'agost, se celebrarà l'Europeu a Roma amb ells dos i Diego Mira com a representants del Natació Sabadell. David de la Cruz tanca avui la seva participació al Tour dels Alps, cinquena etapa de 114 quilòmetres amb inici i final a Lienz. Pello Bilbao defensa els dos segons d'avantatge respecte a Roman Bardet, 12 sobre l'hongarès Attila Valter. De la Cruz és al lloc 67 de la general, a mitja hora mal comptada del primer classificat. Ahir el d'Espronceda va estar escapat al tram inicial d'una etapa que es va acabar enduent un company seu a l'Astana, el colombià Miguel Ángel López. I per últim, en squash, Iker Pajares no jugarà l'europeu per equips previst per la setmana que ve a Eindhoven, als Països Baixos. Així ho ha anunciat a Instagram el jugador sabadellenc, que és ara mateix el millor squashista nacional al rànquing mundial, ocupant el 18è lloc. Així arribem gairebé a les dues, per tant, és l'hora de les notícies, de la Núria Garcia i el Notícies Migdia. Recordeu, demà, Sant Jordi, dia de programació especial aquí en aquesta Santa Casa. Demà passat, Sabadell en joc des de 4:45 a Andorra, Futbol Club Andorra, Centre d'Esport Sabadell. Abraçada des del control de sol del Toni González. Que vagi bé, bon cap de setmana.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.